Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Montserrat Carulla.
La seva persona emet una llum preciosa dalt de l'escenari, una gran llum natural. Es fa estimar moltíssim per tots. Va començar fent teatre amateur i estudiant cursos a l'Institut de Teatre fins als finals dels 50. Ha entrat, jo diria, a gairebé totes les cases de Catalunya, amb Secrets de Família, El Cor de la Ciutat, Laberint d'Ombres, Hospital Central, Serrallonga, La Riera. Ha fet teatre d'Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Shakespeare, molts, molts reconeixements al llarg de la seva història professional. Medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, medalla d'or al mèrit artístic, i el 2013 ha estat guardonada amb el Premi Gaudí d'Honor per la seva trajectòria artística. Sí, estimats oients, avui amb nosaltres ens acompanya la gran artista, la gran persona, la gran Montserrat Carulla. Benvinguda al Viure des de l'Essència, Montserrat.
Benvinguts vosaltres.
És un plaer de tenir-te aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Jo li diria de vostè.
No, t'ho digue'm de tu. A mi m'agrada la proximitat amb les persones. El vostè allunya una mica.
De fet, em costa perquè realment és això, no? Sento tan propera i aquests ulls que diuen tant que no es veu lluny, no? Reclama un tu a tu, eh?
És que, a més, és lo normal. Si hi ha amistat i la gent s'estima, lògic és que no hi hagi la distància del vostè. Això ha passat ja a l'antigor.
Aquest darrer mes de desembre ens has donat la notícia que t'acomiades dels escenaris, mare d'un gran llinatge de professionals de l'espectacle, amb Vicky Peña com a cap més visible, i amb tots els teus fills, no, que interpreten, escriuen, dirigeixen o realitzen les seves històries. Déu-n'hi-do, quin llinatge!
Sí, estic contenta, perquè sense haver-los jo dirigit cap a aquest terreny, ells voluntàriament hi han anat entrant. Cadascun segons les seves il·lusions, les seves capacitats, però tots estan ficats dins del món del teatre.
Al final...
Com que el món del teatre a mi m'atrau tant i m'ha fet tan feliç, només desitjo que siguin tan feliços del teatre com ho he sigut jo.
Probablement quan es viuen les coses des de l'amor és el que es transmet a la família, no?
Segurament. Ells ja de petits doncs venien als assajos, s'asseien al pati de butaques i ens veien assajar, o ja doncs quan fèiem les representacions sovint les veien entre caixes, o sigui que el teatre el porta molt incorporat a la seva vida.
Finalitzaràs amorosament la teva trajectòria als escenaris amb Iaia, una obra escrita per al teu fill Roger. Sí? L'esteu representant en aquests moments al Teatre Romea.
Sí, sí, hem acabat el Teatre Romea.
I ara ja...
Ara ja fem gira.
Ja esteu de gira.
Estarem, sí, sí.
Ja comencem. Déu-n'hi-do. Quina gran sorpresa, no?
Sí, realment m'ha sigut molt agradable perquè jo vaig llegir l'obra, vaig pensar que estava molt bé, que era molt divertida, que tenia els seus moments dramàtics i sentimentals, i que podia arribar al públic, però realment no m'esperava la meravellosa acollida que ha tingut.
Ha sigut espectacular.
Sí, sí.
A quina edat vas començar a fer teatre?
D'aficionat als 15 anys.
Imagina't.
Sí, sí. Jo vaig començar el teatre aficionat i sempre els hi dic a la gent que es volen dedicar al teatre que facin teatre. Que les escoles estan molt bé, que ensenyen molt, que s'aprèn molt, però que fer-lo en un escenari, encara que sigui d'aficionats, veient, aprenent dels que ho fan bé i aprenent dels que ho fan malament per saber el que no s'ha de fer, això els ajudarà molt en el seu futur.
A la seva vida, eh?
I a la seva vida també, és clar.
Els records, els orígens... Si mirem endins, no? Si mirem enrere, la Montserrat, una nena tímida, amb dislèxia,
sí, sí,
que parlava poc...
Poquíssim.
Va néixer a Barcelona l'any 1930... en una família treballadora, la segona de tres germans.
Sí, la del mig, que no sigui ningú, sempre dic jo.
La del mig costa a vegades, pobra, de trobar el seu lloc.
Perquè era la gran i el petit, perquè era el petit, i jo sempre dic la del mig, en el meu cas, no era ningú. M'estimaven, com és natural, però...
És la sensació d'un.
No, que la gran era la gran i deia com s'havien de fer les coses, ens manava en els altres dos, i el petit inspirava una certa tendresa, a part de que era el nen, i jo, doncs, ni era la gran ni era el nen, era la del mig.
Què els diries en els fills del mig, davant del que estàs comentant?
Que no s'espantin. Que si tenen força i ganes i voluntat, poden arribar a superar el gran i el petit, si volen.
Poder és una manera d'encara buscar més la seva pròpia identitat,
naturalment,
no?
Naturalment, et defenses més sol, no t'ha ajudat tant, i si realment vals per una cosa i ho has aconseguit pels teus propis mitjans, això sempre és una satisfacció a la vida.
Totalment. Vares viure la guerra amb l'incertesa del pare al front. Uh-huh. Uh-huh. Com va ser la postguerra?
La postguerra va ser patètica per nosaltres, perquè el pare el van agafar i el van ficar en un camp de concentració. Va estar bastant temps en un camp de concentració, que en realitat era a la platja, o sigui, dormien a la platja. Després el van traslladar a la Model, va estar malalt, va tenir com un començament de tuberculosi. La mare havia de treballar per tots nosaltres, incluïda la nostra àvia, pobreta, que era la que ens cuidava. No hi havia menjar, hi havia les cartilles de racionament, però que donava molt poca cosa, i recordo passar gana. Durant la postguerra, passar gana. Teníem cada un una barreta petita de pa, que és la que teníem pel racionament, i a mi, jo menjava poc a l'hora de dinar perquè em quedés per berenar. El dematí no menjava pa, la iaia ens feia unes farinetes de blat de moro.
Per atipar.
Però jo me'l deixava perquè quan tornava del col·legi tenia molta gana i sempre em trobava menys quantitat de pa. I mai vaig arribar a saber qui se me'l menjava.
Mai, no, mai no ha arribat.
Jo vaig plorar, vaig patejar, vaig protestar. No sé si era la mare o era l'àvia, però algú es menjava el meu tros de pa. Sí.
Va plorar molt la Montserrat petita?
Bé, no.
Però callava molt.
No,
potser.
Jo era molt introvertida i callava molt, observava molt, escoltava i parlava poc, em comunicava poc. Tenia, doncs, la sensació, com que era dislèxica, de que no deia les paraules bé i m'estimava més callar que dir-les malament.
Sí. Quan va començar a parlar la Montserrat i a sentir-se
amb el teatre.
Més força?
El teatre em va donar molta confiança a mi. Quan vaig començar a fer teatre amateur, que vaig veure que els altres confiaven en mi, Això em va aixecar la moral. I quan vaig també començar ja amb teatre professional, que doncs vaig ser ben acollida, vaig tenir èxit, van parlar bé de mi, em vaig situar dins del món teatral, doncs això em va aixecar molt la moral i vaig començar a creure en mi mateixa.
Que bonic. Què sents que vas aprendre de la mare?
De la mare, pobreta, vaig aprendre el que no hauria de passar a cap família, del treball. Va ser una dona que va treballar moltíssim per tirar-nos endavant. Amb el pare, com dic, la presó, la iaia ja molt gran, nosaltres tres donant feina. D'ella vaig aprendre l'esforç i el sacrifici per la família, sí.
I del pare?
Del pare, en realitat, el recordo més com un company. El pare per nosaltres era com un company, perquè és clar, ell ja veia els problemes que hi havia a casa, però era un home amb un cert sentit de l'humor. I davant nostre, si més no, doncs estava content, parlava amb nosaltres, feia xistes, feia bromes, ens asseiem a la seva falda, i jo que havia vist una pel·lícula d'una lladra que robava en els metros, vaig aprendre que podia robar-li la cartera sense que ell se n'adonés. Sí. En fi, el pare era divertit per nosaltres. Per això, quan va desaparèixer i va tornar després tan canviat, tan trist, yeah, i tan sense parlar, i a més ens va prohibir que nosaltres parléssim de política, va dir: a casa no es parla de política, perquè realment la política l'havia portat a viure uns moments molt amargs.
Terribles.
Molt amargs.
O sigui que podríem dir que en aquell moment el teatre Els 15 anys que dius que vares començar, sí, et va portar moltíssim, no?
Molt, a mi em va donar alegria i ja et dic, i confiança, molta confiança. Em va estimular estudiant en l'Institut del Teatre, perquè jo vaig començar fent teatre amateur, però després vaig acabar anant a l'Institut del Teatre i a relacionar-me amb gent jove, amb gent amb ambicions, amb ganes de fer, i jo que, doncs, que no aspirava res més, que anava visquent la videta, doncs també vaig ser capaç de tenir somnis i d'esperances i il·lusions.
Vas descobrir un altre món.
Exactament.
Quins van ser els teus pilars? Vas anar a l'Institut del Teatre, però quins van... Hi ha algun director, un escriptor?
Bueno, hi havia una professora que era la Marta Grau, que era una actriu molt bona, que és la que ens va ensenyar a recitar els poemes. Tots recitàvem com la Marta Grau quan sortíem, però després cada un tenia el seu estil. Un professor també molt bo, d'història del teatre, d'història del vestit, ens feia bastantes classes, que es deia Bartolomeu Alsina.
Perquè el primer paper important te'l va confiar Josep de Sagarra, si no m'equivoco.
Sí, sí, Josep Maria de Sagarra, per consell del seu fill Joan. Perquè a mi em va veure fent teatre de mater i de més, i em van proposar fer una obra de teatre que es deia Soparem a casa, però com que jo ja tenia uns anys, aleshores jo ja m'havia casat, inclús tenia els nens petitíssims, però els tenia, va voler que el seu fill anés a veure la prova que em feien, per veure si realment jo passava per un adolescent de 16 o 17 anys. I el Joan de Sagarra va dir, sí, sí, perfectament, no n'hi faig pas més anys. O sigui que jo sempre dic que el Joan de Sagarra em va provar.
Sí, eh?
Sí, sí.
Una vida molt intensa, de fet, l'obra podríem dir que tanca el teu cicle teatral,
sí,
no? L'obra titulada, sí, sí, Iaia. És una tragicomèdia que no busca el riure fàcil.
No, però que la gent està feta amb sentit de l'humor, trencat de tant en tant en uns moments de realisme, de sentiment, inclús de dolor dels personatges.
Amb què empatitzes amb el personatge, amb la iaia?
Sí, com un personatge que no sóc exactament jo, jo sóc molt diferent de la iaia, però per la seva il·lusió, per les seves ganes de viure, per la seva mentalitat moderna i progressista, inconformista, que vol ser ella i vol poder-se realitzar com ella sent.
Probablement el teu fill Roger et mirava molt, eh? A l'hora
bé, ell diu que sí, que algunes coses les ha tret de la meva manera de ser. Però, esclar, els altres et veuen d'una manera que no et veus tu mateixa. Per tant, alguna cosa deu haver-hi en aquell ai, en aquella iaia, que amb ell li va inspirar l'obra, sí, sí.
Quin gran regal.
Sí, meravellós regal, sí, sí.
Dius que la vida no tot són rialles, ni tot són tragèdies, i que cal saber-la portar amb resignació. Com portes, si això ho dius, són paraules teves.
Sí, sí, sí.
Com portes la resignació del pas del temps, Montserrat?
El pas del temps no el porto ni amb resignació.
No?
No, el porto amb naturalitat. Els anys passen, i com més en tens, més vas entenent la gent, més la vas comprenent.
Tens la sensació que sempre has acabat fent el que tu creies que havies de fer?
Sí.
Has fet...
Sí, 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 sí. Això decididament. No he fet mai res a la vida a contracor, contra la meva opinió, contra el meu desig. I m'he equivocat segurament moltes vegades, però m'he equivocat convençuda que allò que feia és el que havia de fer.
Tu has triat.
Sí,
és molt important, això.
Sí, 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 per descomptat, això. Això m'ha portat disgustos, com pots comprendre, perquè doncs, he tingut possibilitats de fer coses que, com que no m'han semblat, segons el meu criteri i la meva ètica, no m'han semblat oportuns, no els he fet. Amb la qual cosa, doncs, potser m'he perjudicat, però m'és igual.
Bueno, però jo a vegades dic que probablement el que ens sembla que no és bo en un moment determinat, després ho és. Igual t'ha semblat que es tancava una porta o una situació, sí, però posterior n'ha vingut d'altres de molt
per
millors.
Per descomptat, jo sempre dic que a la vida, quan es tanca una porta, has de mirar al voltant perquè sempre se n'obre una altra. No t'has de quedar espantat perquè allà se t'ha acabat tot, no.
Tot té un sentit i
després,
tot passa.
Després se n'obre sempre una
totalment
altra.
Què és per tu la nostàlgia?
La nostàlgia? Doncs és un por al passat, en realitat. És el pensar en alguna cosa que t'ha passat a la vida que et va fer profundament feliç i que s'ha acabat. I això deixa una certa nostàlgia d'aquell passat.
Què et va fer, Montserrat, profundament feliç?
Alguna? A mi la vida m'han fet feliç moltes coses. En realitat, tinc la qualitat d'esborrar el negatiu. de la meva vida no em recordo de lo negatiu i en tinc com tothom. Jo em recordo de les coses positives. I la nostàlgia és una cosa dolça d'una cosa que ha passat i que ja no és, però que t'ha deixat un gran record i que inclús en moments difícils i de més penses en aquells moments i això
i ens alimenta.
Et reconforta, sí, sí.
Sempre veus el vas mig ple.
Sí, 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 sempre veig el vas mig ple. No el veig mai. Sempre penso, jo soc positiva.
I et sento tan feliç.
Sí, i soc molt feliç. I tinc molts motius per ser-ho. Tinc una família meravellosa, que ens estimem tots. Tinc un company o marit, o digue-li com vulguis, extraordinari.
Encantador.
Que em fa molt feliç. Mm. Fa molts anys que anem junts pel món.
El Manuel?
Sí, sí, el Manuel. O discrepem amb alguna cosa? No. Discutim.
També és bo això, eh?
Home, i tant.
És aquella coseta,
clar. Punts de vista i, a més, és molt difícil que doni el braç a torça quan estic convençuda d'una cosa.
Ets tu una mica tossuda.
Ell és més transigent que jo. Jo sóc d'aquelles, jo dic, sóc una arpia, que dic, no pot ser, per aquí no passo. I ell, en canvi, és una persona que ho justifica tot, que comprèn el ser humà, que diu, bé, es veu obligat per aquest motiu. Jo, que per aquest motiu, és un cretí. Bueno, doncs ell és més... És més...
Tu és jo, em poso la banya, eh?
Ah, sí, sí, sí. Ell és més tolerant que jo, sí, sí.
Que bé. En què t'has agafat en els moments difícils? Perquè et veig com un màstil ferm a la família.
Sí,
llavors,
sí, sí.
A la vida hi ha moments que ens porta a situacions, perquè la vida és un aprenentatge constant, estem en constant evolució i, evidentment, com dèiem, no? Hi ha moments bons i moments no tan bons. Aleshores, jo et veig com un màstil, no? Un màstil que, davant d'un problema que pugui haver-hi greu o menys greu a la família, tothom s'agafa a la Montserrat.
Bueno, a mi, en realitat, mira, jo recordo que, de casada de poc, que jo ja tenia els quatre nens, un dia, mirant-los, vaig pensar, aquests nens un dia desapareixeran de la teva vida. Es faran grans, tindran nòvios o nòvies, es casaran i tu els perdràs. I com que eren tota la meva vida, va ser quan vaig pensar que m'havia de mentalitzar a sortir de casa i treballar. I va ser quan vaig també decidir fer el teatre. De moment treballant el que fos, però em va sortir lo del teatre i vaig enfocar-ho per aquí. I penso que va ser un encert, perquè els vaig anar veient marxar, que això no vol dir que no t'estimin, però tenen la seva vida. I jo també me'n vaig anar de casa dels meus pares, sense tenir un trauma perquè se n'anaven. Perquè jo, doncs, era una dona que tenia feina, que em distreia, que els tenia quan els necessitava, però que els vaig deixar volar sense retenir-los allò, ni obligar-los, ni estar tot el dia telefonant-los i donar-los el conyazo, que dic jo.
Però segur que probablement en moments difícils se t'han agafat a tu.
Bé, oh, tant.
I tu a què t'has agafat per no decaure?
Bé, doncs va pensar el que tenia al meu voltant. És que jo no tindria dret de decaure, no puc decaure, perquè tot el que tinc és tan positiu. Aquest marit que tinc, aquests fills que tinc, els amics que tinc, els records que tinc...
Tens tant a agafar-te?
Tenc tanta cosa, no tinc dret a enfonsar-me.
Ets una persona de donar consells?
Si no me'l demanen, no. No,
no?
No, perquè no m'agrada interferir massa. Si me'l demanen, el dono molt a gust. Però amb una altra persona dir-li, escolta'm, per què no ho fas d'aquesta manera? Això no ho faig mai.
Potser perquè penses que cadascú s'ha d'anar trobant les seves coses.
Sí, i que a més el que tu em diuen és que l'experiència és la de cada un. La teva experiència no serveix per l'altra. Per tant, el que jo li pugui dir a una persona, si sobretot si no m'ho demana, a lo millor no li servirà de res, perquè està convençuda que no necessita el meu consell. Ara sí, em diu, escolta, jo no sé què fer en aquest moment. Diu, home, doncs mira, pots tenir aquesta possibilitat, pots tenir l'altra.
Sàvies paraules, perquè
sí,
realment cadascú...
Ets tu, és un el que ha de triar, no et poden triar els altres la teva vida, la teva dedicació a una cosa. Ets tu, que t'has d'analitzar.
I evidentment que els parents també són eines, no? Que després ens et dona per anar
superant. Naturalment, t'ajuden.
De quin episodi creus que has adquirit més eines de la teva vida? De quina etapa, no? Diguis, és que d'aquesta etapa em vaig sortir...
Jo l'etapa que sempre recordo, com més definitiva amb la meva manera de ser i de pensar, és l'etapa dels 12 als 15 anys.
Sí?
Sí. És quan vaig anar veient la realitat, veient les mancances, pensant en la gent, comparant els uns amb els altres, comparant-me a mi amb els altres, la meva família amb les altres famílies. Jo crec que l'època que és per això jo parlo de la nena que sempre m'acompanya, perquè realment aquella nena que sortia al carrer, que no tenia res, però que lluitava per tenir-ho tot, que es va fer de la Biblioteca de Catalunya, que anava a conferències, que tenia una inquietud, que llegia llibres, que sempre demanava que em deixessin llibres i llegia. Aquella nena és la que realment va formar a la dona que sóc avui, amb tots els seus defectes i les seves qualitats.
Aquella nena que abraces cada nit, probablement, eh?
Sí, sí, és la nena que sempre m'acompanya. De vegades hi parlo.
Parlar amb aquell nen interior nostre, no? El nostre petit.
Exactament, que és l'autèntic.
Que és l'autèntic.
Que és l'autèntic. Perquè després les circumstàncies, les amistats, les carències, l'amor, moltes coses ens van canviant. Però aquell ser amb ganes de viure, amb ganes d'obrir-se camí, amb ganes d'entendre la vida i d'entendre la gent, aquell ser encara jo encara el porto dins.
Mentre anaves dient, em venia el pensament, no? Seria l'essència, no?
Exactament.
L'essència del nen.
Exactament, sí, sí.
Viure des de l'essència, l'essència,
sí, sí,
d'aquesta nena.
Sí, sí, sí.
Montserrat Carulla, cada dia et veiem a la televisió, gairebé, eh? Amb la Riera, amb la tieta Consol.
Sí, sí.
Està sent un èxit, perquè
sí.
Ja anem a la cinquena temporada.
Té molta gràcia la tieta Consol, perquè és una egoista increïble, però en canvi la gent li cau molt bé, dic jo, no ho entenc, com l'egoista que és aquella dona. La gent es diverteix molt amb la tieta Consol.
Perquè la gent li agrada molt a Montserrat Carulla i la sent molt a prop.
Això. Intento humanitzar-la jo també, vull dir que no la faig una egoista insuportable, sinó que la faig una egoista com ho som tots una mica, però sense aquella mala bava d'alguns egoistes.
I encara que no vulguis, hi ha aquell amor teu que es transmet.
Sí, sí.
Avui tenim el telèfon a l'Esteve Rovira. Té moltes ganes de comentar-li, de seguir va dir, i tant, tinc moltes ganes de dir-li quatre coses boniques a la Montserrat.
Un bon amic, l'Esteve.
Hola, Montse, hola, Carulla, com estàs? Guapíssima. Ja sé que ens has dit que ens deixes, que deixes els escenaris, però, sisplau, Carulla, Montse, no ens deixis, no deixis orfes als televidents, als espectadors de Catalunya. Necessitem a la Carulla, necessitem molta Carulla durant molt de temps i per molt temps. Montserrat, t'estimo moltíssim. Una abraçada molt gran. Fins ben aviat.
Hola, estic molt contenta de parlar amb tu. Ja saps que t'aprecio, que ets una persona molt propera, que ens hem entès sempre parlant de la feina i parlant de la vida i parlant de les persones, i que tinc molt present i t'estimo. Adéu.
Gràcies. Jo et diré unes frases i me les acabes, d'acord, Montserrat?
A veure.
Si no haguessis sigut actriu...
Hagués sigut actriu.
M'encanta. Un ritual abans d'entrar en escena.
Tocar fusta.
Alguna superstició a l'escenari?
No vull el groc.
Una obra teatral que t'hagi deixat empremta.
Més d'una. Posem tres?
D'acord.
Pigmalió, La filla del mar i El temps i els Conway. Moltes altres, però posem aquestes tres.
Molt bé. Què et suggereix la Riera?
Problemes de famílies, enveges, grandeses morals...
I en el teu cor, què et diu la Riera? Com la sents, la Riera, a la teva vida? Què t'arriba?
M'arriba que he d'estudiar com una desesperada.
És inevitable, eh?
M'arriba això. A part que m'arriba una possibilitat de feina, de comunicació amb els companys. A mi, com que m'agrada la feina i estic molt avesada, doncs...
Companyerisme, eh?
Em suposa això, tu has dit, companyerisme.
Practiques alguna teràpia?
No cap.
El Tortell Poltrona, que l'altre dia va estar amb nosaltres al Viure, deia... Sí, sí, jo faig natació.
No, jo camino.
És una manera d'evadir-te, diguem-ne.
Sí, sí,
eh?
Camino, no? D'evadir-me i
de
i a més
d'estar en forma.
De tenir el cos en forma.
I si jo et dic, Manuel, què et suggereix?
Em suggereix el més bo que m'ha passat a la vida. Tenir un company fantàstic, un amic, a més de company, una persona generosa que m'estima molt, jo li dic que m'estima massa, i que m'ha fet molt feliç i que em fa molt feliç.
Moltíssimes felicitats.
Gràcies.
Parlant de la vida, has arribat a alguna conclusió sobre el sentit de la vida, Montserrat Carulla?
Sí, sí, sí. A la conclusió que jo no crec en el més enllà, crec que la vida és un camí que anem fent, que anem deixant records endarrere, millor no pensar-hi massa, i anar pensant amb il·lusió el camí que tens davant i anar-lo fent amb il·lusió. Amb il·lusió pensant en tu i amb il·lusió pensant en els altres. Mirant què pots fer, si pots ajudar, pensant en el que no has fet bé i et sap greu no haver-ho sabut fer millor, i anar visquent sense proposar-te grans heroïcitats. La vida ja és una heroïcitat.
Viure ja és una heroïcitat.
Ja és una heroïcitat. I és una oportunitat que tenim, una única oportunitat, i que aquesta oportunitat no s'ha de deixar perdre.
O sigui que no creus en una altra vida.
Jo no hi crec. No hi crec. I penso que la felicitat o la infelicitat està en aquest món. I com que no crec que n'hi hagi una altra, la gent que aprofiti i que siguin feliços. I que facin tot allò el que han de fer. Perquè el que és terrible a l'hora de morir-se és agafar-se els barrots del llit i pensar tot el que no van fer per por i que haurien volgut fer. I que se'ls ha quedat aquesta assignatura pendent.
Grans
viure,
paraules.
Viure, viure.
Grans paraules, Montserrat.
És així.
Allò de no deixis per demà el que puguis fer avui, no?
També, sí, sí.
No anem postergant per dir ja ho faré, ja ho faré.
No, no, sigues, sigues feliç, no facis mal als altres, però sigues feliç. És important, només tens una oportunitat. No en tindrem cap més, jo no hi penso en la resurrecció dels morts.
No, no. Penses en l'ara, en l'avui.
Penso en l'avui.
En el viure el moment. Amb...
És una oportunitat que tenim, que ens dona la vida.
De fet, i l'aprofites molt, perquè vas, en aquests moments estàs anant...
A tope.
A tope, a tope, a tope. T'agraïm molt, 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 sí. Que estiguis amb nosaltres. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Una cita que t'acompanyi al teu dia a dia, Montserrat, una frase de coratge per tirar endavant, o alguna cosa que
viure,
tingui al pensament.
Jo el que penso de vegades quan són moltes coses, les que m'apreten, em condicionen i de més, jo sempre penso, viure val l'esforç de viure.
Viure val l'esforç de viure. Doncs ens quedem amb la cita, amb la frase que l'acompanya a la Montserrat Carulla. Viure val l'esforç de viure. Agraïm moltíssim, d'acord t'ho dic, l'estona que ens has dedicat, el que has compartit amb nosaltres, amb tant d'amor, amb tant de respecte, amb tanta proximitat, aquesta part tan humana, aquesta essència d'aquesta nena gran, petita, mitjana, que porta aquesta trajectòria i que ens està ensenyant i ens està acompanyant tant a tots els catalans. Fins sempre, Montserrat Carulla.
Gràcies.
Gràcies.
El pensament de la setmana. Únicament la gent senzilla sap què és l'amor. La gent complicada està tan ocupada en crear bona impressió que aviat esgota el seu talent. Paraules de la mítica actriu Audrey Hepburn. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.